A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dimarts. Estàvem en plena sessió de riure abans de començar aquest directe. Aquí sempre hi ha bon humor. Bé, amb els convidats d'avui. Judit Pallès, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Si ja comencem a riure, doncs ja...
Sempre és bo.
Ja és una alegria al punt del migdia, per dir-ho així. I per acompanyar-te i acompanyar-nos, David Parascases, benvingut.
Moltes gràcies, Enric, per convidar-me. Molt content d'estar amb vosaltres.
Un plaer aquí. Bueno, continuem amb bon humor, no?, per dir-ho així. Ja que tinc aquí, Judit, i que avui doncs, és tema del dia a nivell de premsa. Bé, es parlava doncs, dels protocols contra l'assetjament en l'àmbit laboral. Bueno, hi ha tot unes pautes, diguem, uns procediments, potser és la paraula més adequada, que s'han posat tot en marxa. Ara doncs, és aplicar-ho, utilitzar-ho i que es facin servir el menys possible, també.
Bueno, és veritat que s'ha avançat amb el tema legislatiu i la norma, en aquest sentit s'ha avançat molt. Nosaltres pensem que tot el tema dels protocols que tota empresa que tingui un treballador o una treballadora han de tenir en relació a la protecció, no?, d'aspectes que puguin sorgir en casos d'assetjament o de, ja sigui per assetjament sexual o per raó de sexe, que poden passar, no? Encara hi ha moltíssimes empreses que això no, ni els ha arribat, ni ho tenen, ni ho entenen, o fins i tot de vegades pensen, bueno, però és que jo, no sé, a la meva feina tots som noies, i potser això per què ho he de tenir? Jo crec que és important tenir en compte que sempre ens relacionem amb d'altra gent externa dins del món laboral, amb els nostres clients, els nostres proveïdors, aquelles persones que estan en el nostre ecosistema, en el qual te pots trobar en situacions desagradables. Jo crec que és important que les empreses ho pensin, que aquestes coses poden passar, i a més és un valor afegit pel teu negoci, o sigui, que tu puguis dir-li als teus treballadors, a les teves treballadores que aquí el tema, no?, i les relacions laborals han de ser sanes, cordials, amables, no?, i que hi ha certes actituds i comportaments que a més no es toleren ni per uns ni pels altres, i que si es troben en aquesta situació amb un client, amb un proveïdor, amb algú, l'empresa, i poden acudir i dir, escolta, he tingut una situació molt desagradable amb algun client, doncs tenir una persona de referència dins del teu entorn laboral que saps que pot actuar, doncs jo el que penso és que, en realitat, i totes aquelles empreses que ho estan entenent així, a més, és bo, és positiu, o sigui, no és únicament tenir una norma més, no, és que quan després passen coses i no tens a qui acudir, no saps com actuar, i això ens passa a l'institut, ens hem trobat en algun cas que ens han trucat i han dit, ens estem trobant amb aquesta situació i ara no sabem com procedir, i els informem, la llei us obligava a tenir un protocol, us havíeu d'haver avançat en aquesta situació i cal donar resposta, no? I a més, amb el tema en què estem, en què els costa molt el tema dels salaris, que és molt difícil complementar de vegades, no?, el tema del personal. Jo crec que les empreses cada cop estan entenent millor que hi ha altres coses de valor que els hi podem oferir, no?, als nostres empleats i empleades. I jo crec que aquesta és una. Aquesta cultura d'empresa que et protegeix, que et flexibilitza, que se'n cuida de tu i que t'ofereix altres espais, no?, i altres coses que, bueno, pues que de vegades amb diners tampoc no es paguen. I jo crec que aquestes mesures formen part d'això.
Sí, jo una mica per completar el que ha dit la Judit, estic absolutament d'acord amb el que ha dit. Sí que és cert que certes mesures es perceben des de l'empresa com pals a les rodes a vegades, o coses que són molt farragoses, no? El tema del PRL, jo en recordo quan es va implementar, o el tema de la bretxa salarial que s'ha implementat. Clar, quan tu proposes el pressupost anual al Consell d'Administració, no?, i sí que és veritat que encara a l'entorn d'aquest Consell d'Administració encara veus algú que arrufa el nas i que li sembla que són coses superflues, i que... però no és així en absolut. Jo penso que són mesures i són passos que fan avançar la nostra societat, no? I tot el que sigui dotar-nos d'aquestes eines fa que doncs, conciliar la vida professional entre persones sigui molt més fàcil. I, per tant, estic molt satisfet de que la societat andorana vagi en aquesta direcció.
Del que dieu, agafo un contraexemple. Als Estats Units, malauradament, les relacions personals en l'àmbit laboral dius, tenen un nivell de percepció que nosaltres som llatins, que estan en llum, o sigui que només veure algú posar-li la mà a l'ombro ja és considerat com una falta, no? O sigui, fer dos petons a una companya de feina ja ni t'ho planteges, no? Per dir-ho així. Clar, sense arribar ni una vessant massa extrem d'un cantó ni una vessant de l'altre, dius quina és la línia correcta sense arribar al moment de l'assetjament, perquè, clar, això és molt, diguem,
sí,
subtil, també.
Bueno, és que hi ha un factor, i que a Andorra ens afecta moltíssim, això que dius, tens molta raó, hi ha un tema cultural, no? Nosaltres tenim una barreja cultural molt important, no? De vegades entre l'origen, no? dels treballadors temporers que arriben, que són culturalment de manera diferent, a nosaltres, també d'altres, d'altres societats més tancades, d'altres més obertes, això és un repte actualment a tota Europa, perquè aquesta barreja cultural està creixent, i aleshores jo penso que si fem la lectura des de la part de tot allò positiu que també ens aporten, el tema de les relacions també s'ha de tenir en compte. Per tant, també penso que això ajuda aquests protocols, perquè hi ha temes que de vegades a tu et poden molestar i a una altra persona no, i és molt important aprendre a tenir relacions assertives també, no? Escolta, jo entenc que la teva cultura és diferent, però, escolta, no cal, no? A mi això m'incomoda, això que estàs fent, perquè jo no abraço els meus veïns cada dia quan els veig pel carrer. No, com no tinc costum, no cal que a mi m'abracis cada cop que arribo a la feina, perquè a mi m'incomoda. És una cosa que jo faig amb la gent més propera, però, clar, hem d'aprendre a poder explicar això de manera assertiva, de tal manera que l'altra persona doncs, li expliqui, escolta, és un tema cultural, aquí està la meva línia, a mi m'incomodes, i l'altra persona normalment, ostres, perdona, em surt sol perquè jo, pues, bueno, la meva, no? El meu entorn és relacionament diferent. I això es veu, però jo crec que aquí és molt important treballar aquest tema de la comunicació interna i ser assertius i tractar-nos amb respecte, no? Aleshores hi ha coses que cal treballar. Nosaltres hem començat tenim un projecte dins de l'institut molt concret per treballar el tema de les dones migrants quan arriben, sobretot quan hi ha temporada, i que estem desenvolupant, i ens hem donat compte, no, per exemple, d'alguns aspectes que hem treballat amb algunes associacions. Vam fer una trobada amb el Pas de la Casa amb l'Associació d'Argentins Andorra, i ens comentaven que hi havia aquesta situació de fins i tot, no, de temporeres, no, d'un caire llatí que és molt afectiu, no, amb els teus companys gentins, i de cop i volta també parlaven, i això és una realitat, no? Diu, però arriben a aquells locals on elles treballen i venen els contrabandistes, no? Del Pas de la Casa, que ja formen part del nucli de vida que tenim allà, i llavors aquests nois que estan, no? Però, al final saben qui són, però clar, ningú els pot detenir si no estan fent contraband. Per tant, algú que està dins de l'entorn, no, de la ciutat, i se'n va a un local, doncs es troben amb... són d'una altra cultura molt diferent, i llavors interpreten molt malament l'actitud de, no? No, d'aquestes treballadores d'origen latí. I clar, són un xoc cultural important, elles se senten molt violentades, no? I ells malinterpreten moltes coses. I això, pues, és complicat de gestionar, i per això d'aquí que les empreses entenguin quin és l'entorn dels teus clients, dels teus proveïdors i dels teus i les teves treballadores. I aquests protocols, doncs, jo crec que ajuden una mica amb això, no? De que quan de vegades tu no pots fer, ja hi hagi algú que digui, ei, això aquí no, no? I jo penso que serà una manera, no, de també, no únicament de que tu te sentis millor dins de la teva pròpia empresa, sinó que d'aquells clients o usuaris dels teus propis serveis també entenguin que hi ha coses que per nosaltres, doncs, no són acceptables i no poden passar.
Clar, el que diu la Judit és que és cert que nosaltres aquí al Principat tenim un melting pot cultural de nacionalitats que és, diguem, importantíssim, perquè em corregiu si m'equivoco, i tu, Judit, que segurament tens més números que jo tinc més o menys constància unes 140 i pico nacionalitats, aproximadament, aquí al país, entre residents i tal. Clar, aquí el que deies tu, Judit, el xoc de cultures és, sí, brutal, però molt suau, perquè finalment l'harmonia hi és.
Sí, sí, sí. No, és completament d'acord. I ara, escoltant-vos, em feia pensar un cas que m'ha patit aquest matí. He anat a comprar una cosa que ens feia valdre al despatx, i la senyora que m'estava atenent s'adreçava cap a jo en qualitat de carinyo. És una cosa que m'incomoda bastant. Jo que em digui carinyo a la meva dona o a la meva mare, ja em sembla bé, no? Però algú que no coneixes de... No, no, és veritat, sí. Algú que no coneixes de res, i segurament la senyora ho feia amb...
Pues,
amb
carinyo.
Sí,
amb carinyo,
sí, i amb un problema,
i amb tota naturalitat, no? Però sí que és veritat que et sents un punt incòmode, no? I dius, hosti... Llavors, està bé aquests protocols, però vull dir que són que han d'anar en les dues direccions, no? I, hosti, intern i sobretot cap al client extern, perquè al meu cas a mi no m'agrada que em digui carinyo a una persona que no conec de res. I segurament aquesta persona no ho feia malament o d'alguna manera... Si ho feia d'una manera instintiva i perquè li surt així, perquè forma part del seu caràcter, no? Bueno, jo penso que tot això, aquestes mesures van en la bona direcció i de veritat, em satisfà que la ciutat andorrana treballi cap aquí i vagi en aquesta direcció.
A mi el que diu em fa pensar una cosa, que quan estudiava a França, que de fet, segons les regions, són dos petons, tres petons o quatre.
Ah, sí?
Que va quedar una miqueta així,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però si demà és a la part franco-germànica, no? Més cap sí. allà crec que ni un.
No hi ha contacte, no?
No, ni hi ha contacte. O sigui que són dintre d'un mateix país, diguem, també, segons les regions, també hi ha actituds. Però bueno, nosaltres aquí a les Valls no crec que segons les parròquies hi hagin diferents.
Jo recordo amb humor, no? Van venir uns companys meus francesos aquí a Catalunya i estàvem fent un sopar de companys, de colla, i van veure que els francesos pues, es saludaven entre homes fent-se dos petons i un company meu català diu, hosti, els homes aquí no ens fem petons. Li va sobtar molt, no? Dic, hosti, però a França és habitual, no? Si és l'aviso que diuen ells, no?
Sí, sí, és una... És, bueno, són,
sí, és cultural.
Sí, són costums culturals. Bé, no serà un xoc de cultures, però serà una cosa, diguem, històrica. Doncs hi haurà una sessió de consell amb els dos coprínceps, que està prevista. Clar, no ha passat mai, dius... Bueno, benvinguda sigui, i potser que alguns avanços també en traurem, que es trobin entre ells. Per nosaltres...
Creuem els dits, no sé jo el grau ni el nivell de converses que es podran tenir, sens dubte des de la perspectiva més de les dones, no? I el tema de l'avortament i tot això, estaria molt bé que fos una qüestió que es tractés, la veritat, per poder avançar. Bueno, desitgem, no? que s'avanci en aquest sentit, però també com a moment històric sorprèn, no? Que, bueno, abans sí, perquè les distàncies, no? Les trobades aquestes eren més complicades, però jo trobo que és un gran encert que això es produeixi també com a història, no? del nostre país. Jo crec que serà un acte molt memorable i que reforça també la idea de voler avançar com a país, però mantenir allò que som, no? I jo crec que a vegades no s'entén massa el perquè es vol o es necessita, i aquí no el vol, mantenir aquest sistema de coprincipat, no? Que ens ha permès tenir aquesta independència territorial durant tota la nostra història, i jo crec que aquesta trobada reforça, no?, les nostres institucions, bueno, però tampoc pot significar no avançar. Aleshores, jo crec que cal avançar com a poble sobirà amb les nostres pròpies decisions vers a una societat que és la que volem i sobretot avançar amb els drets que tenim limitats, i que no sigui el coprincipat que ho veti, al contrari, sinó que el coprincipat pugui sostenir aquesta idea, no?, de sobirania pròpia del poble andorrà, sobretot des de la Constitució. Així que aquests gestos, si el que han de ser és per servir en avançar, doncs jo crec que són veritablement memorables.
Sí, evidentment serà un dia, una data històrica. Penso que és això, una finestra d'oportunitat, tant de bo pel tema de l'avortament, perquè m'agradaria recordar que el copríncep Macron, bueno, doncs ja alguna vegada s'ha manifestat en aquest sentit, que caldria despenalitzar el tema de l'avortament. Malauradament, de l'altre costat, no sembla que no sigui tan clar, malgrat sí que se'ns va dient des de govern que es van fent avenços, petits, però es van fent avenços. Bueno, jo penso que és una oportunitat, tant de bo puguem fer, bueno, una, sigui, no sé si serà festiva o no, ja és una diada festiva, sí que és veritat que els que tenim algun tipus de responsabilitat política estem convidats a escoltar el discurs a la plaça del poble. Aviam què ens diran els coprínceps, sobretot el copríncep Macron, i esperar que tot vagi bé i que sigui un dia de festa i que sigui recordat pels acords que es puguin arribar.
Sí, com deies, David, dia festiu no s'ha anunciat res. Cert que hi haurà, doncs, segurament bastant en renou per mesures de seguretat, per moltes coses a nivell de circulació i altres coses. Cert que, com diu la dita, parlant la gent s'entén, segurament, sobretot en el cas de despenalització de l'avortament, doncs jo penso que el tema, doncs, ja que estan els dos coprínceps aquí, s'abordarà. Ara, quina solució es trobarà? Això també és que, a mitjà o llarg termini, però...
Però quant temps portem amb aquest tema? Jo des que estic en política, no, des de militant de base, porto escoltant-ho el tema de l'espanyolització fa més de 20 anys, que jo escoltava un exministre d'Interior, el meu amic Víctor Naudi, que ja parlava del tema dels tres supòsits, després al cap de govern, i és que tinc la sensació que és el dia de la marmota, no? Que no avancem, sigui per una cosa o per una altra. No? Ara sembla que es planteja que... però no acabem mai de concloure. És que per mi és profundament decepcionant que com a andorrà veure que el Codi Penal encara estigui tipificat això, no? No m'explico i no sé com explicar-li al meu fill. No sé, insisteixo, és profundament decepcionant com a andorrà veure que al meu país encara les dones puguin ser d'alguna manera perseguides per un tema que per mi és evident que no pot ser així.
Sí, bueno, des de l'institut va haver...
No, comparteixo, sí, absolutament. Al final és cert que sempre ha hagut aquest debat i aquesta por, no?, al tema constitucional i al tema de la pèrdua de l'estatus de coprincipat, s'ha vinculat, no? I com es relaciona d'aquesta manera, bueno, pues, l'arquitectura que requereix és complexa, jo això puc entendre. També he format part d'un govern i entenc aquesta situació. Jo penso que vam tenir la legislatura amb la qual jo hi formava, vam treballar molt en trobar, escolta, algun forat hi trobarem. El temps i els contextes també de vegades, doncs, són uns altres i acompanyen el fet de dir... I jo crec que també la pressió internacional en relació a aquest aspecte. El tema de que hem vist avançar altres països, no?, en el nostre entorn, Irlanda, la situació de l'avortament a Irlanda, és veritat que es va portar referèndum i va ser, però continua sent un tema molt difícil, no?, per al territori, però no ha limitat. Al final, escolta, qui no vol fer no ho fa. O sigui, si és que al final, perquè hi hagi llei del divorci, no t'has de divorciar. O sigui, hi ha la llei, però no l'utilitza aquell que ho necessita. Per tant, jo crec que aquí, que és un tema sempre difícil d'abordar des de la part més moral, ètica, política, amb el nostre sistema, a més tenim la Constitució, no?, que sembla que ho limita. I bueno, es va treballar molt amb aquell estudi, no?, aquella proposta que hi havia des d'aquesta, el que li diuen l'informe Montalvo. Es va veure una bretxa, no?, de despenalitzar i com regular d'alguna manera, però bueno, per lo que ens arriba sembla que això, pues, no serveix, no?, amb aquesta altra part. I jo crec que també ens ha acompanyat poc aquest canvi en el Vaticà, no? Del Papa Francesc, a l'equip que hi havia allà, que hi havia avançat. Jo crec que això, doncs, de cop i volta ha sigut una guerra, no?, d'aigua, no?,
d'aigua
freda, sí. I segurament ara encara s'ha de escalfar una mica aquest tema, no? Aleshores, bueno, no ho sé, el canvi també al nostre, no?, al representant del bisbat, al nostre nou copríncep, bueno, tot una mica, no? Tu dius, portem 20 anys i a sobre quan prenem, no?, una decisió d'empènyer i de tirar endavant, sembla que, no?, que és un castell que se't desmorona. Bueno, escolta, esperem que aquesta trobada sigui molt útil en aquest sentit. La veritat és que nosaltres no perdem l'esperança i l'Institut continuarà reclamant allò que com a mínim reclamen els organismes internacionals, que és aquesta despenalització com a mínim i avançar cap a aquells els tres supòsits, no?, que ja seria un gran què. Aleshores, bueno, s'ha de parlar dels drets de les dones i, bueno, i si això ha de representar els models, jo sempre, les estructures institucionals no són eternes tampoc, o sigui que en algun moment, si això no avança, doncs tindrà que haver un altre tipus de plantejament, perquè al final entendre la sobirania del poble és a tots els nivells, i també és el poble qui decideix quina estructura institucional vols tenir, mantenir o guardar, no? Bueno, ja veurem, també...
Sí, llavors, escoltant atentament el que diu la Judit, completament d'acord al 100% amb el que diu. El que passa és que hi ha un costat més, si voleu, una mica més, que està més a la trinxera, o més, més talibà, si se'm permet el terme, que és, quan planteges això, agiten el model institucional, que perdríem aquesta neutralitat, que ha servit per preservar la independència d'Andorra, que no sé què, i agiten el fantasma aquest, i bueno, pues, escolta, jo penso que Andorra som una societat madura, adulta, i que les coses, pues, al final, pues, esclar, si nosaltres creiem que hi ha d'haver un canvi institucional, per què no? Plantegem-ho, però el que no pot ser és que això suposi un fre en l'avenç dels drets de les persones. És que, si no, al final, estem tan encotillats que si la Constitució, que si preservar el model institucional... Escolti'm, som adults? Sí? Pues preguntem a la gent què vol, què espera del seu país.
Sí, del que dieu... ja no diria que és una cosa ambigua, però és cert que el papa Francesc, que en Pau descansi l'home, també el fet que hi hagués un bisbe que fos cap d'estat, la faceta no li agradava massa, tampoc. Aleshores dius, ostres, estava en un cantó, doncs, com deies tu molt bé, Judit, l'equip bastant avançat a trobar una solució per despenalitzar l'avortament, que també hauria pogut ser, doncs mira, que no vull, no parlo tema que si el despenalitzem ja no ho som, però com trobem, perquè ja no sigui una figura episcopal com copríncep, per dir-ho així, hi havia aquesta possibilitat també. O sigui...
Bueno, jo és que amb això que tu ara comentes, no? des de la visió, jo crec que més tècnica, que puc tenir com a politòloga, i aquesta idea d'aquests governs que treballen amb possibilitats de prospectiva, no? I que tenen equips de prospectiva, jo és que penso que, a part del tema de l'avortament que podria provocar, entre cometes, perquè jo crec que el millor és algo que
està per veure, no?
Que, bueno, està per veure. Jo crec que en aquests moments sí que ha hagut una línia molt clara de aquest camí no el volem, però per part d'aquest nou representant al Vaticà, no? del nou Sant Pare.
Sí,
però també és cert de que nosaltres hauríem d'estructurar un plan B, perquè donem per fet de que això passarà perquè ho provoquem nosaltres i no pensem mai en que això podria succeir des de la perspectiva de que el propi Vaticà entengués no hauria d'haver-hi cap representant eclesiàstic sent cap d'estat, com aquesta qüestió va succeir, o des d'un moment que ja ens va passar amb Sarkozy i que podria passar, perquè és un tema que s'ha discutit a l'Assemblea Nacional Francesa, de dir, escolta, continua havent-hi un president de la nostra república que ha de mantenir aquesta posició de copríncep en un estat totalment, no?, antiquat i passant... Vull dir, què passaria si fos... De fet, nosaltres vam avançar molt a la Constitució, perquè va haver un tema dels coprínceps, concretament de Mitterrand, que també va dir... Escolteu, aquesta situació que tenim i que el poble no sigui el que tingui, no? Va dir, això ja no. Sí, sí. Hi ha un tema de principis i de valors amb les estructures del nostre entorn que també té un pes. Per tant, o sigui, com a país, més enllà de que això pugui provocar l'avortament o no, que només faltaria, perquè a sobre ja tornem a tenir les dones, no? Ens carregaran la culpa de tot una altra vegada, però imaginem-nos que això hagués passat en un moment com que Sarkozy va dir, escolteu, vosaltres heu pres una decisió, jo marxo, i ens quedem, ostres... No, volem preservar el coprincipal, anem a prendre una decisió, canviem el model d'estat, fem aquesta via, no?, més transparent, que a més ha sigut molt beneficiosa, perquè en aquell moment molta gent deia, ui, si aixequem el secret bancari serà una ruïna, i en canvi estem totalment desbordats per la inversió estrangera transparent, clara, no? Vull dir que també era una via, i en aquell moment...
I els beneficis dels bancs aquests, anunciat l'any passat.
També. I aquests talibans que comentaves, no?, deien, buah, serà la nostra ruïna, morirem, i tal i que qual, vull dir que de vegades... El context també pot canviar, però és que jo penso que és força irresponsable pensar que això continuarà en eternum sense tenir planejada o planificada estructuralment, no?, com a país, una resposta ràpida amb aquesta situació que podria succeir, i que jo també entenc que no passarà d'avui a demà i de cop i volta aquí només tindrem un copríncep. Jo entenc que si hi ha un procés, els coprínceps són prou considerats com per dir obrir un procés, igual que es va obrir amb el tema de la Constitució, però què passa si ve des de l'altre cantó? Vull dir,
sí,
políticament aquest plan B El tenim o no el tenim, no?
No sé si s'ha arribat a plantejar mai, no?
Però, no, sí que és veritat, però l'hauríem de tenir,
i tant,
perquè...
I que hi hagi un traspàs, com tu deies, una mica endreçat, no? Que et donis una vista de 10 anys, 15 anys, no? Perquè hi hagi un traspàs endreçat i que Andorra pugui anar caminant sense...
No aquest, sé, i manté un perfil molt històric, sí, a lo millor, no? Sí, jo sí, que sí, sé, sí, no? O de dir, ostres, podríem però continuar a ser un coprincipat memorat o...
Sí, sí,
sí,
no, honorífic,
jo que sé, dir. No?
No, però és veritat, però, això...
Però el plan B?
Sí, sí, el Sant Pare diu, escolta, això és un anacronisme que forma part de segles passats i ja no hi vull estar-hi aquí, no? És que tindria perfectament tot el sentit de que fos així, no? I, no sé si algú s'ha plantejat si pot passar algun dia.
I un canvi a la República Francesa també no. Podria ser, o sigui, sí, sí, un president sí, sí. De la República digués... Això,
no, jo, sí,
això no encaixa, jo no puc ocupar aquest lloc, no? Com a president. Bueno, de fet, hem tingut situacions complexes quan la Iberoamericana, no? Que com podia ser Macron cap d'estat per Andorra quan ell és cap d'estat no, francès i ells no formen part de la Iberoamericana i aleshores vam tenir l'altre copríncep i vam deixar molt clar que la figura màxima ja havia de ser el cap de govern, però això va requerir un acord protocolari institucional per poder-ho vestir, perquè allò ja no encaixava.
No s'aguantava, sí, sí.
I clar, en serio veiem aquestes coses, no sé, no... Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que és algo que hauríem de considerar més enllà de lo que pugui provocar una legislació totalment pròpia i nostra que hauria de ser regular el tema de l'avortament, no? I que a més ens carrega, no, amb un pes institucional per un tema que és de drets humans, de drets de les dones i una decisió personal, no? Si jo tinc que decidir prendre aquesta decisió i resulta que me carrega una institució de 700 anys, home, pues no sé si jo sóc la responsable de carregar una institució de 700 anys, no? O sigui, és com, no, pesa
sí,
molt,
culpem, no?
Pesa molt, no? Vull dir que Ja tema, sí, a veure què passa aquests dies, perquè això...
Veurem quina xerrada fan aquests dos homes i com pot avançar la cosa. Anirem a publicitat i tornem a trobar la Judit Pallarès i el David Ferrescasa amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. Amedupen, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. Amedupen, en camp, forn de pa i cafeteria.
El Progrés d'Andorra és una cursa que fem entre tots. Cada pas compta, cada veu suma. Ara és el teu torn. Si tens més de 18 anys i vols implicar-te en el futur del país, participa en la Visura Ciutadana. Presenta la teva candidatura a etràmits.ad abans del 10 de maig. Agafa el relleu.
Govern d'Andorra. Andorra al centre.
FEDA i la Universitat d'Andorra impulsen una beca per fomentar la presència de dones en els estudis d'informàtica. Una oportunitat amb ajuda per a la matrícula, suport econòmic mensual i estades formatives a FEDA durant els estudis. Si ets dona, resident a Andorra i vols estudiar informàtica, aquesta beca és per a tu. El termini per presentar la teva sol·licitud finalitza el 15 de juny. Més informació a feda.ad.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el David Pérez Casas i la Judit Pallarès. Bé, no sé si el cap de govern ens escoltava o ens tenia llegit una miqueta el que anava a dir avui amb els convidats, però bé, amb els companys de Catalunya Ràdio ha dit doncs que es descarta la legalització de l'avortament i aposta per la despenalització, o sigui que no, el que deies tu, Judit, no, potser no arribarem a que es pugui avortar aquí al Principat, però com a mínim que la persona doncs no estigui inculpada per aquesta doncs, pràctica, per dir-ho així, o intervenció mèdica.
Bueno, això es manté amb la proposta inicial.
Sí.
No és res nou. No?
Res de nou, per dir-ho així.
Res de nou, no.
És una voluntat que hi és.
Sí, sí, i sempre s'ha treballat amb la idea de despenalització. Jo crec que en algun moment volíem respirar una mica més enllà, no? Però bueno, treure-ho del Codi Penal en sèrio, ja és un gran, ja és un pas endavant. Evidentment no estarem satisfetes perquè ningú vol marxar fora del territori, però jo penso que despenalitzar i la cobertura mèdica i seguiment mèdic per temes de salut de la dona és superimportant com a un primer pas. Aleshores, i a més desmitir, no, treure molta càrrega també el tema del seguiment de l'acompanyament o aquella possible por que pot haver-hi, perquè això està dins del Codi Penal.
Sí, bueno, jo, aviam, ja ho he dit abans, penso que és absolutament imprescindible que en la reforma del Codi Penal desaparegui, però després, clar, és que és fer l'hipòcrita, és fer l'hipòcrita, és convidar a les dones a anar a avortar fora de casa nostra, malgrat se les acompanyi, malgrat ja tots els ajuts. Jo, bueno, m'agradaria anar més enllà, és un primer pas, tant de bo s'aconsegueixi, però penso que s'haurà de continuar lluitant perquè això és un dret que tenen les dones i és un dret que s'ha de poder exercir al nostre país.
Sí, bueno, veurem com avança, no serà un camí senzill, però bueno, desitgem tots que arribem a una solució doncs, prou satisfactòria. Ja veurem, això doncs, serà llegat segurament per les properes legislatures. Parlant de properes legislatures, en els companys del Bon Dia hi havia una entrevista en dos dies del cap de govern, fent una miqueta un balanç d'aquests tres anys. Clar, hi ha el tema de l'avortament, doncs, que no s'ha per acabar aquesta legislatura com ell volia. També deia que doncs, tema del referèndum, bé, els que vinguin tampoc no en tindran l'obligació de la paraula que ell va donar, o sigui que la cosa s'ha deixat una miqueta ambigua. Jo quan ho he llegit dius, aviam, penso que el poble, encara que no sigui el mateix cap de govern que va dir doncs, que es fa un referèndum per l'acord d'associació, dius, bé, el llegat hi és, per dir-ho d'una manera.
Bueno, depèn qui guanyi, no? El llegat de qui...
Sí.
Clar.
Bueno, quan dic el llegat és que no forçament del
clar, però això ho veurem amb els programes, ho veurem amb els programes electorals, no? Qui agafa un compromís i qui n'agafa un altre. Jo penso que a aquestes alçades, després de parlar tant del referèndum, dubto que hi hagi un grup polític que pugui presentar-se a les eleccions considerant que això pot tirar endavant sense estar referendat, penso, perquè... Bueno, pel fet de que portem tot 4 anys, no? I escoltant que això seria així, jo penso que pràcticament tots els grups polítics ho van portar al seu programa. Que un nou equip polític no ho vulgui portar, bueno, podria ser, algú haurà de dir també. No portes referèndum, però per què? Perquè el penses implementar l'acord o no el vols? O el signaran? Vull dir, clar, és que crec que ens estem apropant cada cop més a les dates de les eleccions i això penso que és un tema una mica pervers, no? Perquè se'ns juntarà una cosa amb una altra. Si tu vas a unes eleccions on el tema sigui únicament Unió Europea, perds de vista altres aspectes de territori molt importants. A lo millor hi ha gent que voldria acord i un canvi polític, no? Però també voldria acord i aleshores he de mantenir el mateix, però perdo l'acord, si no, vull dir, el joc...
Sí, bueno, és una jugada de tres bandes al pan billar, no?
Bueno, jo que a mi m'apassiona el tema, i que jo de vegades llenço coses i penso, bueno, jo ho trobo complicat, jo he estat dins del pacte d'estat també, he vist moltes coses com anaven avançant, soc i sempre ho he dit, m'encantaria posar-hi en un programa electoral, escolta, acord sí i nosaltres, si guanyem, implementarem l'acord, però bueno, també pots posar-ho amb el teu programa i si et voten, doncs per tu, que aquell programa, bueno, jo tinc majoria i aleshores la podré implementar, perquè la gent ja m'ha votat perquè jo implementi l'acord d'associació. Per tant, si votes amb aquest grup ja entens que ja t'estan dient que sí a l'acord, bueno, això haurà d'estar molt clar. Això haurà d'estar molt clar. A lo millor sí, a lo millor dius, escolta, si resulta que no hi ha majories? Com equilibres, no, aquesta mixitista? Com arribes a tenir un acord de coalició i de pacte en forces que a lo millor discrepes moltíssim amb el tema d'habitatge o d'altres aspectes, però en canvi amb l'acord estàs d'acord, no? Ho tiraries endavant. Bueno, això ho veus amb l'estructura del pacte d'estat. Jo crec que arribar a les eleccions amb aquesta configuració és complexa. Jo, sincerament, crec que estaria molt millor fer un referèndum abans de les eleccions i després tothom poder tenir un projecte de país tenint en compte què és el que has de dissenyar, si tens acord o si no tens acord, perquè torno a dir-ho abans. Donc, el plan B, ningú parla d'un plan B tampoc, eh? Si és que no, la gent es pensa que ens quedarem com estem i això no és veritat. Hi ha reaccions al que no. L'estatus quo no era una opció, la de mantenir-la. Si és que no, què vol dir? Que no tenim 30 anys de tabac i aleshores quants anys tenim? Perquè els veïns no ens deixaran continuar amb la situació que està. Aleshores anem a negociacions bilaterals. Jo crec que els països del costat tenen molt clar el que volen a les nostres fronteres en relació al tabac, que no és el que es defensa a Brussel·les. És clar, hi ha moltes coses que s'han de tenir en consideració. Si poguessin fer el referèndum abans de les eleccions, tu plantejaries un programa polític en el qual poguessis dir ja sé que vaig cap a Europa i per tant ja sé com implementaré, ja sé que el meu programa polític amb aquesta mesura serà això, en l'habitatge, vistes les excepcions, serà això, en el no sé què, serà això, no? I si el resultat és que no tenim, escolta, com gestionem tabac, com implementem altres mesures en relació al tema, no?, dels nostres estudiants i quins acords nous haurem d'implementar, com hem de reprendre les negociacions amb la Unió Europea, com la reprenem, no? Alguns defensen que serà així, i això ja ho vam veure quan Jaume Bartomeu va entrar pel tema de l'acord monetari. I Europa li va dir, no, l'acord està negociat, està tancat, i l'acord és aquest. O el vols o no el vols, però no n'hi ha un altre. Jo sincerament crec que, clar, sense referèndum previ, les opcions polítiques estan molt, molt, molt determinades amb una sèrie de reaccions que jo, no sé, encara no les veig. És veritat que després, no?, començarem amb els preprogrames, les discussions als partits i cadascú tindrà una idea en relació amb això. Jo no puc parlar tampoc en nom del meu partit, eh? Estic fent una reflexió de com m'ho veig de vegades aquestes coses una mica més des de la barrera, que sempre va bé agafar una mica de distància i tenir una altra perspectiva, també ho he de reconèixer, però també penso que passarem per un moment emocionant.
Jo no l'he pogut llegir sencera, l'entrevista, al Bon Dia, però sí que és veritat que he llegit així en diagonal i una mica fa balanç, en la meva opinió, decepcionant, perquè hi ha temes importants com l'acord d'associació, el referèndum, per exemple, la reforma de la CAS. Hi ha molts temes que sembla que el cap de govern ja té posat el càlcul, la calculadora, perquè sap que això té un cost electoral. És a dir, per què dic això? Perquè sí que és veritat que quan es parlava que el referèndum es convocaria en breu, tot això, tu parles amb la gent i la gent tenia una opinió que votaria en contra del referèndum per votar en contra d'EDA. I això penso que va fer tacar d'oli i, afortunadament, la gent del Pacte d'Estat ho va saber copsar i va veure, escolta'm, s'ha de diferenciar el que és l'acord d'associació d'unes eleccions generals, no? Perquè la gent sí que feia aquest vincle. Llavors, ha anat passant el temps, s'ha anat demorant, ara falta que s'ha de ratificar aquest acord d'associació i, la sensació, us ho dic francament, és... i perquè parles amb la gent del carrer i la gent està tipa. Han estat tipa del tema d'Europa, han estat tipa, perquè no saben on anar, no saben cap on anem. Tens la sensació que es pilota endavant cada 3 mesos. Jo penso, si hagués de resumir-ho, és decepció.
Del que dius referent al referèndum i l'acord d'associació, com deies que la gent està tipa, el pitjor que pot haver-hi com a escenari és que la gent va, voto que així ja em deixen tranquil, o voto que no, així ja no en parlem més, no?
Clar, perquè votes és desconeixement. És a dir, aquí el senyor Bartomeu ha fet amplis articles d'opinió sobre el tema que no s'està, en la meva opinió també penso així, no s'està informant prou bé de quins són els pros i quins són els contres, sobretot, quines vinculacions, a què ens aportarà, sobretot de lo positiu, però sobretot de lo negatiu. Perquè sí que és veritat que entres en alguna xarxa social i tu l'únic que veus són gent que no paren de dir coses dolentes de l'acord d'associació. I jo vull creure que hi ha aspectes negatius, evidentment, hem de renunciar a part de la nostra sobirania, que ja l'hem renunciat fa molt temps, però després hi ha moltes coses en temes socials, hi ha molts avenços que ens poden aportar aquest acord d'associació. I ja no parlem dels comercials, eh? Però vull dir, jo penso que no s'està fent prou pedagogia i no s'està informant prou a la gent del carrer. I la gent del carrer està farta d'escoltar aquest tema i que es va posposant al referèndum, perquè, bueno, pues perquè evidentment suposo que el govern també té els seus càlculs i té els seus estudis demoscòpics per saber en quin moment ha de plantejar aquest referèndum, no? Per no perdre'l.
Del que tu comentaves, Judit, cert que ara, bueno, any i escaig de doncs, properes eleccions generals, és no una precampanya, però un començament de començar doncs, a moure fitxes, a tirar llances, per dir-ho així, o globus sonda, d'una altra manera, per veure una miqueta com es respira, què es farà, perquè, clar, el que hem comentat abans, no? I el que deia el David, molt temes, doncs, reforma la CAS, el referèndum, l'acord d'associació, hi ha, per la propera legislatura, hi ha moltes coses que arriben ja a la motxilla ja cargada dintre per el proper equip de govern que estarà a govern i per al Consell General també.
Sí, i són grosses, la veritat. Jo, ja veurem, jo crec que el mes de setembre estem ja tots ficats, eh? Vull dir, en precampanya, això pels càlculs d'altres eleccions, eh? Per tant, serà, jo crec que encara que crec que no és, com comentava, crec que no és l'ideal, crec que anem a uns comicis electorals amb els que el tema Europa i les eleccions seran de referèndum, perquè ja no veig que hi hagi timing a massa més, però bueno, sí, quedarà pendent. A mi el de la casa em preocupa molt, a més penso que és un dels aspectes que requereix unes reformes i una modificació de consens, vull dir, quants més grups polítics hi treballin amb aquesta línia, perquè al final són els acords que perduren, eh? Vull dir, els que perduren són aquells amb els que tu tens més consens polític i encara que no tinguis majories sapiguer, no? Sumar-hi precisament perquè aquestes qüestions aguantin, no? I no passi com passant en altres països que segons canvien el govern canvien, no? Coses i tot va tan ràpid que tampoc tens massa temps. Jo crec que això s'ha allargat massa, sincerament, el tema de la CAS i de les pensions. Crec que hi ha una mica de rebuf d'aire, no? Perquè tenim molta, no? Hem crescut molt en treballadors, en molts ingressos i tal, i sembla que això, però bueno, això és com es diu, pan pa hoy y hambre pa mañana, sí, no? Sí, sí. Pues estem així i dia que passa en que empeny, i jo penso que això ja no es pot deixar més, i la veritat comparteixo amb tu, eh? O sigui, al final càlculs electorals en fan tots, i de vegades confonem, no? La necessitat de lo general i de que amb tot i els càlculs electorals sentar-te amb els altres a arribar a consensos i mesures, no? I crec que ja feia dies que s'havia d'haver fet.
Del que dieu, és cert que quan deia herència abans, per exemple, en el cas de l'acord d'associació, s'hi ha treballat des de quasi 16 anys, per dir-ho així, per portar-ho a termini, però el que passa també en l'àmbit polític és que hi ha, doncs, tot unes mesures o unes previsions que es fan que forçosament el grup o la formació política o el govern que entra a posteriori, doncs, també, doncs, de lo que s'ha fet tens que continuar endavant, perquè ja està prou avançat per dir no, ara ho parem i ho deixem enrere. O sigui que, clar, tot això de lo que estàs dient és que es deixa el deure fet, per dir d'una manera, però tu tens que acabar de completar la llibreta per acabar el deure, perquè les primeres línies estan escrites a la carpeta però no s'ha acabat de completar.
Jo crec que som un país que en aquest sentit hem mantingut una mica de seny, perquè fins i tot amb alternances, amb altres alternances polítiques, hi ha aspectes que s'han considerat, no? O sigui, el tema de l'acord monetari, per exemple, fins i tot havent fet una campanya anant en contra i que això implicava la implementació del IRPF, per exemple, no? En el, un partit que, bueno, el Toni Martí, que va fer una campanya en contra de Podem dient que això no ho faria, quan va arribar allà, va veure el dossier, va veure que ja no es podia canviar res i que això era el que hi havia, pues ho va menjar i vaig dir, senyors, hem de tirar endavant, sí, perquè sí. Aquí el que no farem ara és posar-nos del revés, anar en contra d'aquestes mesures, les implicacions que hi han, i jo crec que aquí s'ha aplicat el seny, no? I el que en aquest país ens ha agradat parlar, doncs, de, pues això, de polítics i polítiques d'estat, no? De dir, escolta, hi ha un tema que és primordial, que és mantenir aquesta estabilitat i que són petits i que, per tant, hi han hi ha partides que és que no les podem, no les, vull dir, anirem a perdre, o sigui que no cal, hi ha batalles que no les pots obrir. Aleshores, bueno, jo crec que aquí això ens ha mantingut, no? Jo recordo amb el govern Pintat, no? Que es va tocar la llei de la CAS i amb un gran treball des del Consell General per obtenir consensos i tal, i es va treballar moltíssim amb el Partit Socialdemòcrata en aquell moment i tal, i es van prendre mesures que van ser molt criticades, però que també li han donat vida fins ara a moltes coses, no? Que tot i els esforços, doncs, van fer un avenç, crec, amb l'entesa d'alguns aspectes de finançament de la CAS, que si no hagués estat també encara pitjor avui, no? Per tant, hi ha moments, hi ha unes reformes del 2008 que també es consensuen i la gent hi posa, no? I tothom torna cap a casa i explica als seus, mireu, això ho hem volgut defensar, però la situació és aquesta, això està així, i aquí hem d'intentar que això surti i estiri endavant, i va passar amb la Constitució, i jo, bueno, pues, crec que s'ha de apel·lar una miqueta, no?, amb aquest sentit d'estat, que jo crec, i aquest seny, no?, que tot i els titulars, i la premsa, i la gent en Twitter, i no sé què, bueno, a mi m'agradaria creure que això no ho hem perdut, sincerament, crec que no s'hauria de perdre.
I jo, un petit matís, quan parlàvem de la reforma de la CAS, és que, clar, quan s'hagin d'implementar aquestes mesures, són mesures absolutament impopulars, perquè, clar, estem parlant de que s'ha d'allargar l'edat de jubilació, s'han de pujar les cotitzacions, tant per l'assalariat com per l'empresa. Bueno, són mesures que, com deia la Judit, no? el que necessiten, i sense això no crec que puguin arribar, és un ampli consens de tot l'arc parlamentari. Perquè aquí sí que és veritat que no es pot jugar a amagar el bulto i posar-se de perfil. És a dir, s'ha de ser valent, s'ha d'explicar les coses com són, i les mesures aquestes, contra més consensuades i més percentatge de la parlamentari en formen part, doncs més capacitat d'èxit tindrà, perquè després no vingui un altre govern de torn i ho tiri enrere. No? O sigui, d'aquestes mesures i aquestes reformes estructurals que s'han de fer necessiten d'aquest consens i aquest sentit d'estat que esperem la gent que estigui amb responsabilitats de govern el tingui.
Però tu ara has mencionat dues que ja tenim tots coll avall que han de ser així. Jo crec, crec que la societat ja ho sap, o sigui, no hi ha miracles, ho hem vist en d'altres estats, hem de pujar aquesta edat de jubilació, hem de pujar, el tema no està, pues jo ho tenim clar, aquestes dues, que podrien tenir un impacte, no?, amb el temps, a un mig termini, ostres, què hem de definir? Aquí hem d'allargar-li l'edat de jubilació, aquí no. Hi ha totes unes professions que ja les estan allargant de per si, professions liberals que ja l'allarguen. Escolta, deixa que això sigui així. Hi ha d'altres que també, hi ha d'altres que no, sabem jo, des de la perspectiva de les dones, per exemple, més grans, que fan, per exemple, que treballen al comerç o a l'hostaleria, que són, l'hostaleria és molt dura, doncs jo penso que les senyores de l'hostaleria no haurien d'allargar-los l'edat de jubilació, perquè crec que són feines dures. Bueno, cal perfilar qui. Sí. I jo crec que no hi ha disconformitat amb això, pues, ni que sigui una, sí, ja les tenim. Pues implementa-la, sí, sí. Ja tens una, implementa-la ja, no discuteixis més, ja ho sabem, porteu 3 anys, tenim els estudis, a tot arreu és igual, no hi ha miracles, vivim molts més anys, té sentit, pues tireu aquesta, sí, endavant.
Aquí, Judit, fa falta la valentia política aquesta que dèiem abans, Ades, i que no funcioni el tacticisme, és a dir, perquè molts, com es diuen aquests assessors, et diuen que les mesures importants o les reformes estructurals les has de fer a principi de legislatura, de mandat, digue-li com vulguis, perquè després en el que és el recorregut, doncs tenen menys impacte i es va diluint, i bueno, jo penso que hi ha coses que no pots utilitzar el tacticisme ni pots estar comptant bons tot el dia, sí. Reformes d'aquest caire, d'aquest calat, estructurals, que representen, que tenen un impacte tan gran sobre el país, jo penso que, el que dèiem, escolta, si n'hi ha alguna que ens podem posar d'acord tots ràpidament, implementem-la.
Sí, és que el que dieu, la veritat que té que escoltar la ciutadania de la realitat de les coses o del futur proper que tenim, és una cosa antielectoralista, que no agrada, però que, com dius tu, Git, hi tindrem que passar sí o sí. O sigui, que, per tant, el que diu el David, no? Dius, ja, posem-nos d'acord i...
És que no hi ha alternativa.
Exacte.
Clar,
no, no,
si a més arribes a les eleccions, abans ja tens consens, després, m'entens? Si ja tens una majoria que això ho aguanta, prèviament, jo crec que no hi ha tema. O sigui, no hi ha un... Tothom sap que hem de passar per aquí. Jo... amb allò que ja tenim consens, fes una llista, no? Amb això estem d'acord, amb això no, amb això, bueno, doncs això ho deixem per després, això ho tenim. Amb el que estem d'acord, podem, pot tenir una mica d'impacte? Doncs som-hi.
Sí, sí, sí.
Som-hi, no? Però, bueno, no, no es funciona així.
No.
No es funciona així.
Va, per acabar el programa, deixem de banda el tema polític, encara que no hi és directament vinculat, però és cert que els promotors d'OnlyFans facturaran a través dels Estats Units per activar la nova legislació penal. És cert que doncs, tot el que s'ha fet a nivell de canvis per assimilar a prostitució tots els serveis a nivell digital, bé, doncs aquesta plataforma decideix que només per la facturació ja ha fet la llei, feta la trampa, no?, per dir una miqueta.
Que marxin als Estats Units. Què vols que et digui? Jo, sincerament, nosaltres no ens podem manifestar massa des de l'institut perquè ens volem mirar molt bé tot el que la ministra, però va ser una petició també directament de lo que estava succeint. Al final, a mi m'és igual d'on facturis. Ho estàs fent aquí? Pues ho estàs fent aquí, el delicte penal està aquí. Per tant, no sé què expliquen. A mi, i a més, encara tenim temps d'esmenes com per poder reconduir aquest tema. Jo crec que cal començar a definir amb tota aquesta inversió estrangera de generadors de contingut, amb aquest genèric, generadors de contingut, de quin contingut?
Sí, exacte. És que apliquen,
de quin contingut?
Penso que apliquen l'epígraf de màrqueting digital o algun d'aquests.
Pues això s'ha de revisar.
I amb això, cole, exacte, l'activitat comercial cola amb això quan obren la societat, i aquí és un calaix de sastre que hi cap absolutament tot, no? Dius, hòstia, això per mi és, escolti'm, és prostitució, digue-li com vulguis, però per mi és prostitució, i per tant aquí no pots estar, no seràs benvingut. I el que deia la Judit, estem en procés d'esmenes, penso que es pot afilar i arribar a una mica a encotillar això perquè no puguin fer aquest frau, per mi, de llei.
Sí, és un cop l'escletxa està oberta, doncs n'hi ha que s'infiltren ràpidament.
Sí.
Judit Pallarès, moltes gràcies per venir avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me, sempre és un plaer.
Et dic fins la propera. David Parascases, també, merci per la teva presència.
Gràcies, Enric, i gràcies, Judit.
Et dic també fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.